Són 2:15, molt bon dia.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell costarà el mateix que l'any passat. Si més no, aquesta és la proposta que el govern municipal elevarà al ple d'aquesta tarda. D'aquesta manera, l'executiu local frena la pujada de la tarifa de gairebé el 6% fixada per Caça, la companyia que ofereix el servei a la ciutat. Joan Berlanga és el portaveu del govern.
Per tant, de moment, si la Generalitat no ho tomba, la qual cosa esperem. Però si això és així, l'Ajuntament ho assumirà i la ciutadania no tindrà aquest augment, perquè entenem que amb el poc que han pujat les pensions, amb el molt que ha pujat l'electricitat, el gas i altres subministraments, doncs no volem sumar-nos a aquesta dinàmica amb la mesura que som titulars d'aquest servei, i menys en aquest context judicial.
L'augment proposat per Caça és fruit de l'encariment previst per Aigües Ter Llobregat i que la companyia sabadellenca no està disposada a assumir. En qualsevol cas, tot està a l'aire, ja que el Tribunal Suprem ha declarat nul el concurs de privatització de l'ATL. Aquest serà un dels temes del ple municipal d'aquesta tarda, que, com sempre, començarà a les 5 i que podreu seguir en directe al portal web de Ràdio Sabadell. De seguida hi aprofundim. Abans, us avancem la resta de titulars de la jornada amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell, notícies.
Ja hi ha una solució definitiva per als problemes estructurals del mur del carrer de l'Unyà. A Torre-romeu se n'aixecarà un de nou. Mireia Prat, bon dia.
Bon dia. Els estudis tècnics realitzats han revelat que la paret té la base trencada, la qual cosa augmenta el risc d'ensorrament. En parla el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
És un espai que està bé malament, no?, perquè està apuntalat, i un apuntalament ens dona una imatge de precari. L'apuntalament evitava que el mur se seguís inclinant i, en aquest cas, evita que caigui, és a dir, no caurà cap endavant el mur, perquè està ben apuntalat i hi ha unes vigues fermes, i a més es va fer un coratge de formigó al terra, és a dir, que allò no caurà cap endavant.
La construcció del nou mur, que anirà en paral·lel a l'actual, s'iniciarà després de Setmana Santa. L'execució, que tindrà un cost superior als 600.000 euros, es farà per la via d'urgència.
Els funcionaris i treballadors públics tenen una nova plataforma on fer sentir la seva veu, la Coordinadora d'Empreses Municipals.
El sindicat UGT n'ha impulsat la creació. La voluntat és que, davant de qualsevol problemàtica, aquests empleats puguin unir forces. Braulo Campoy és portaveu de la Coordinadora i treballador d'Esmatza.
El sentido de esta coordinadora es para dar soporte a la negociación con las grandes corporaciones y administraciones, porque creemos que no es lo mismo ir como sección sindical de una empresa que ir como coordinadora. Entendemos que ante cualquier situación tenemos mucha más fuerza. Nosotros, en el caso de Enmarsa, somos una empresa grande y ya de por sí tenemos esa fuerza, pero hay compañeros que están en empresas pequeñas que no tendrían esa fuerza.
La Coordinadora d'Empreses Municipals representarà uns 3.000 treballadors.
I en el tram final del Notícies Migdia us parlarem d'una nova troballa de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, i que s'ha publicat en una prestigiosa revista científica. Es tracta d'un fòssil de fèmur de pangolí. N'ha parlat al matí el director de l'Institut, David Alba.
A partir de revisar la literatura, vaig dir, que aquí van citar que hi havia un fèmur d'un pangolí, i res, vam anar a les col·leccions i de l'institut i amb certa facilitat, doncs, de seguida vam trobar la resta i res, ens vam dedicar a estudiar-la, i és el que ha sortit publicat.
Si us pica la curiositat, quedeu-vos amb nosaltres fins a les 2.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'abordar totes aquestes qüestions, obrim la pàgina de serveis. Previsió meteorològica, Sergi Gallego, molt bon dia.
Bon dia. Tant avui com demà s'esperen jornades d'estabilitat meteorològica amb predomini de l'ambient assolellat i la circulació de núvols als mitjans. Malgrat tot, demà a partir del vespre arribarà un front que portarà al final del dia precipitació feble al terç oest. Aquest front també deixarà precipitació de manera més general el dissabte, quan fins i tot les intensitats seran força elevades al litoral i al prelitoral central i nord i els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i calamarsa. La temperatura serà suau i agradable avui i demà, amb valors que voltaran entre els 15 i els 18 graus, però de cara al dissabte baixarà notablement en general. Per tant, els dos propers dies hi haurà estabilitat meteorològica i de cara al cap de setmana el temps serà inestable, sobretot dissabte. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Borja Mariano des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies i molt bon dia. I pel que fa a les carreteres, ara mateix hi ha tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana. Només cal destacar algunes retencions a la població Estaràs, a Manresa, a conseqüència d'un accident. També hi ha hagut un accident a la carretera C1414, a l'alçada d'Esparreguera, i s'ha hagut de tallar la calçada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la carretera BB-4024, a l'altura de Bagà i cap al Coll de Pall, també està la calçada tallada, en aquest cas a conseqüència de la neu. Passant pràcticament 7 minuts de 2:15, la congelació de les tarifes de l'aigua per aquest 2018 serà el principal tema que es portarà a debat al ple municipal del mes de març aquesta tarda. El quadripartit proposa aquesta mesura per no perjudicar les butxaques dels sabadellencs i mentre no s'aclareix la polèmica que envolta la concessió d'Aigües Ter Llobregat. Tot plegat després que el Suprem hagi declarat nul el concurs d'aquesta privatització, la més gran feta mai a Catalunya. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Amb aquesta proposta de congelació, el govern municipal vol impedir l'aplicació de l'augment del 5,8% del preu de l'aigua reclamat per la companyia d'aigües de Sabadell, Caça, un ascens que el quadripartit no considera prudent ni just. Joan Berlanga, portaveu de l'executiu, explica l'escenari actual.
Mentre no passa res, continua la tarifa actual i l'únic element que pot fer canviar la tarifa és el que determini la comissió de preus, que esperem que resolgui, si arribem en aquest òrgan, resolgui doncs, el més aviat possible la situació i tinguem doncs, la tarifa en ordre. Però sembla prudent, i de fet molts municipis ho estan fent, és no plantejar expedients tarifaris fins que resolgui el tema de l'ATL.
En cas que s'apliqui l'augment del preu de l'aigua en alta, la tarifa augmentaria un 2,68%, però l'Ajuntament assumiria aquesta diferència. En canvi, si l'increment de preus tira enrere, la tarifa de l'aigua baixaria un 2,3%.
El ple municipal d'aquesta tarda també es debatrà en altres temes com cada un dels projectes seleccionats pel procés participatiu Construint Ciutat.
A més, també es donarà llum verda a diferents tràmits burocràtics destacats com la cessió a la Generalitat del terreny on s'ha de construir l'Institut Can Llong.
I en aquest pas és un pas més que demanen des de Patrimoni de la Generalitat sobre la forma d'atorgament del terreny, de la modalitat que s'adecuïn, però a la vegada el projecte de documentació està tota presentada perquè el procés de licitació ja estigui en dansa. Per tant, són tràmits administratius. Treballem molt fortament i també ho fem en paral·lel amb la Delegació d'Educació del Vallès Occidental perquè això sigui el més aviat possible. Ja tenim dintre del circuit l'escola i esperem que properament estigui l'institut.
També s'aprovarà la compra de 9 autobusos nous per transports urbans de Sabadell de Tús, ja contemplats en el pla per renovar la flota.
I en l'apartat de mocions se'n debatran 7.
La primera és una petició del Partit dels Socialistes reclamant la utilització de la llosa superior de la Ronda Oest al seu pas per Can Llong com a aparcament. La mateixa formació també demana una justificació pels increments de despesa en revistes institucionals. Ciutadans, per la seva banda, insta l'executiu local que presenti el pla d'actuació municipal d'aquest 2018. A més, La Crida presenta una moció per retirar el retrat del monarca Felip VI del Saló de Plens i declarar-lo persona non grata a la ciutat, mentre que Unitat pel Canvi i Guanyem presenten una petició en defensa dels valors republicans. També hi haurà una moció conjunta d'Unitat pel Canvi, Esquerra Republicana, La Crida i Guanyem a instàncies de la Fundació Secretariat Gitano per declarar Sabadell una ciutat zero en contra de la discriminació. D'altra banda, Convergència i Unió instarà el govern espanyol a pagar els diners que va deixar de subvencionar l'educació dels 0 a 6 anys des del 2008.
Com us dèiem, la crònica del ple a partir de les 5 de la tarda a través del portal web de Ràdio Sabadell i més tard també a través del portal, en aquest cas en format notícia.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
L'Ajuntament construirà un mur nou al carrer de l'Unyà, al barri de Torreromeu. És la solució definitiva després de comprovar que la paret actual està trencada per la base. L'actuació, que es farà per la via d'urgència, començarà després de Setmana Santa i tindrà un cost superior als 600.000 euros.
Fa anys que els veïns de la zona venien denunciant els problemes d'estabilitat del mur, construït l'any 1982 i reforçat als anys 90 per evitar el risc de caiguda. Va ser el febrer, però, quan es va realitzar una gran cala per determinar per què la paret s'havia anat inclinant amb el pas dels anys. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha apuntat quines conclusions van poder treure després de realitzar les anàlisis tècniques.
El resultat de la cala que s'ha fet és un pou a gran profunditat per arribar a baix a la base del mur i veure com està, si l'estat tant de la base com del mur en si mateix, perquè el mur està muntat damunt d'una base com si fos una T. La idea era verificar que efectivament el mur estava inclinat, és a dir, que tot el conjunt s'havia mogut cap endavant, la base i el mur. I es va comprovar que no, que el fet és que el mur està trencat de la base i, per tant, separat d'aquesta base.
Els defectes de construcció en el mur, apuntalat des del 2016, i les reiterades reclamacions dels veïns han permès que la intervenció a Torreromeu es pugui fer amb caràcter d'urgència. Això permetrà que es puguin escurçar els terminis d'execució, segons ha dit el regidor.
Potser només en el tros de la cala, això no ho sabem, perquè si estigués en tota la seva longitud, evidentment no s'aguantaria per enlloc. Però, i si s'aguanta, és que potser només té algun tros trencat, però en qualsevol cas és suficient com perquè han de prendre mesures de seguretat immediates.
L'actuació de la qual aquesta mateixa setmana se n'ha informat els veïns consistirà en la construcció d'un mur nou en paral·lel al que ja existeix al carrer de l'Unyar. A més, amb la intenció d'assegurar bé aquesta paret, s'aferrarà a terra amb micropilotatges. Tot i que els treballs no començaran fins passada Setmana Santa, els veïns de la zona ja han començat a notar algun moviment. Des d'ahir, els cotxes no poden aparcar al costat del mur per evitar ensurts.
I Sabadell és una ciutat força segura. Ho ha confirmat el nou intendent dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, Roger Sales, en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Crec que estem en uns nivells acceptables. Torno a dir, m'agradaria que fos zero en tots els àmbits delinqüencials, perquè a darrere de qualsevol número tenim víctimes. I el principal objectiu que tinc com a servidor públic hauria de ser que em sortissin taranyines, no? Que això vol dir que la ciutat funciona, la societat, no només la societat en general funciona molt bé, però això, insisteixo, és una utopia. Llavors ens hem de moure amb unes franges de delinqüència que puguin ser assumibles, i crec que ens estem movent en aquestes franges.
Sales és intendent de l'àrea bàsica policial de Sabadell. Des de fa 2 mesos substitueix Felip García, que alhora havia rellevat l'intendent Josep Guillot des de la seva marxa.
Els nivells de delinqüència estables a la ciutat, la policia municipal xifrava el descens dels delictes en el 9% durant el 2017, encara hi ha assignatures pendents. Segons l'intendent Sales, la policia catalana ha d'abocar més esforços en els delictes contra el patrimoni, com els robatoris amb força a l'interior de domicili, però sobretot en les estafes per internet. El cap de la comissaria de Sabadell ha afirmat que aquest tipus de fets delictius s'han incrementat força en els últims 2 anys.
Amb les noves tecnologies també la delinqüència va variant. Per exemple, ara cada cop més ens estem trobant estafes relacionades amb el món d'internet. Clar, aquest és un camp que també s'haurà d'intentar millorar com a cos de Mossos d'Esquadra, en aquest cas, no només com a Mossos de l'àrea bàsica policial de Sabadell, perquè nosaltres el que fem al cap i a la fi és sortir a patrullar, i patrullant en cotxe poca cosa pots preveure, prevenir a nivell informàtic, no? Però sí que és un repte que crec jo que el cos de Mossos d'Esquadra té pels propers anys.
En un àmbit més global, un dels focus d'atenció dels Mossos d'Esquadra passa per la lluita antiterrorista, un tema més sensible encara arran dels atemptats que va patir Barcelona l'agost passat. Amb tot, Roger Sales ha llançat un missatge tranquil·litzador i considera que Sabadell no és un punt calent.
El fet de que estiguem en nivell 4 sobre 5 ens ha obligat a prendre un seguit de mesures de formació cap a determinats col·lectius que ens permetin detectar amb anterioritat determinades conductes que podrien derivar cap al radicalisme. S'estan fent xerrades a determinats col·lectius i la veritat és que van sortint informacions que s'estan treballant, però insisteixo, a hores d'ara no tenim cap element que ens pugui dir doncs mira, escolta, en Sabadell és zona calenta.
El nou intendent dels Mossos va treballar durant un any a Sabadell entre els anys 2006 i 2007, coincidint amb l'inici del desplegament de la policia catalana a la ciutat. Per això assegura que està content de tornar-hi i es fixa com a repte personal guanyar-se la confiança de la ciutadania.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El sindicat UGT ha impulsat la creació de la Coordinadora d'Empreses Municipals, una plataforma que uneix les seccions sindicals d'aquelles empreses vinculades amb l'Ajuntament, ja sigui perquè són íntegrament municipals, perquè el consistori hi té participació o perquè són concessionàries d'un servei municipal. L'objectiu, Mireia, és sumar esforços en les negociacions amb el govern municipal.
Seguint la prova pilot que van iniciar fa 2 anys a Terrassa amb una valoració molt positiva, ara han creat la Coordinadora per a totes les empreses relacionades amb l'Ajuntament. Ajuntament sabadellenc. Són ESMATSA, l'Agència Tributària, CASA, la Fundació Pere Mata, Ràdio Sabadell, la TUS, el propi Ajuntament o Torra, empreses que reuneixen uns 3.000 treballadors. José Luis Fernández, secretari de la UGT al Vallès Occidental, n'ha explicat amb quin objectiu s'ha creat.
Neix en la voluntat de donar suport a les diferents seccions sindicals d'empreses que treballen d'una manera directa o indirecta amb l'administració local, i cada vegada es troben un mur, perquè quan tens una empresa petita, quan tens una representació d'una dimensió no molt gran, fer front a la negociació amb grans corporacions o en la mateixa administració, pues és bastant complicat.
D'aquesta manera es vol que des del govern municipal vegin la força de tots els treballadors que hi ha darrere de totes aquestes empreses en les negociacions. A més, la coordinadora també es planteja el debat de la municipalització d'alguns serveis mantenint la qualitat del servei i dels llocs de treball. Tot i així, ja fa una advertència a l'Ajuntament.
Lo que no acceptarem és lo que està fent avui l'Ajuntament de Sabadell, és obrir debats innecessaris, creant el desencís i el patiment de les famílies i dels treballadors de les concessions que avui tenen les empreses privades, posant sobre la taula projectes de municipalització que no estan treballats. Llavors, en aquest sentit, nosaltres serem contundents.
La coordinadora està oberta a totes les empreses vinculades amb l'administració que s'hi vulguin sumar i celebra reunions periòdiques per repassar les problemàtiques dels treballadors.
D'altra banda, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental ha atès 1.400 persones interessades en crear una cooperativa o en aplicar directrius d'economia social i solidària en els negocis entre el 2017, volíem dir, i el que portem de 2018. A més, aquesta xarxa d'Ateneus de la comarca també ha ajudat a crear 7 cooperatives i ha inserit el 41 persones en empreses d'economia social. Aquestes són les dades que deixen el primer any de funcionament de l'Ateneu Cooperatiu, format per agents de Sabadell, Terrassa i també Sant Cugat.
Amb l'empenta econòmica de la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, a més del suport dels ajuntaments implicats, l'Ateneu Cooperatiu ha dedicat el seu primer any de vida a donar a conèixer l'economia social i solidària. Ara que enceta la seva segona edició, el projecte està arribant a nous col·lectius. Pau Nadal és membre de l'equip tècnic de l'Ateneu.
Estem arribant a molts més col·lectius als quals no havíem arribat a l'edició anterior. Vale? Llavors, no sé si algun tècnic vol prendre la paraula, estem arribant doncs, a sectors que, bueno, doncs, el tema d'habitatge, per exemple, l'any passat no l'havíem encetat, aquest any l'estem encetant, tenim un grup a Sant Cugat, un grup a Castellà, tema agroecologia, pagesos, també estem arribant a sectors de Sant Llorenç de Munt, de Collserola, temes educatius.
De cara a aquesta segona edició, l'Ateneu Cooperatiu s'ha fixat com a repte arribar encara més col·lectius i ampliar el seu assessorament amb un nou projecte, la Cooperadora. N'ha parlat la responsable de coordinació de l'Ateneu, Bet Tena.
Com sabeu, a dins de l'Ateneu fem acompanyaments i l'any passat els vam fer i són acompanyaments personalitzats. I aquest any vam pensar que potser estaria bé fer una part d'aquest itinerari col·lectiu i col·lectivitzat amb sessions col·lectives, a més de les individuals que fem en els projectes, per fomentar també aquesta intercooperació, per fomentar la participació, no? I detectar necessitats i coses que puguin necessitar els projectes, no? Sempre és com més enriquidor.
L'objectiu de l'Ateneu Cooperatiu per aquest 2018 és atendre un miler de persones, inserir al mercat una trentena de persones més i fer l'acompanyament de 30 projectes.
Notícies en format més breu. 15 restaurants de Sabadell ofereixen aigua de l'aixeta en ampolles de vidre per evitar la generació de residus plàstics.
És una iniciativa que sorgeix d'un conveni del Gremi d'Hostaleria i Aigües de Sabadell en el Dia Mundial de l'Aigua. L'objectiu és sensibilitzar sobre el consum d'aigua de la xarxa com a opció més econòmica i sostenible. L'aigua serveix en ampolles d'aigua facilitades per Aigües de Sabadell que són reutilitzables.
L'Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya s'incorporen al CIESC.
El Consell Intersectorial d'Empresaris ha sumat un nou soci que arriba a les 15 entitats adherides. Per la secretària general del CIESC, Núria Aymerich, suposa conèixer amb més profunditat la realitat empresarial dels diferents sectors professionals. La delegació del Vallès del Col·legi d'Enginyers incentiva així la participació dels enginyers industrials en les qüestions relatives al territori.
Dos accidents amb ferits lleus aquest matí a Sabadell.
Un turisme i un autobús urbà col·lisionat aquest matí al carrer de la República, fet que ha provocat que el conductor de l'autobús sigui traslladat al taulí. L'autobús ha pogut continuar el seu trajecte quan ha arribat un altre conductor. L'altre accident s'ha produït al carrer Ramon Llull entre una motocicleta i un turisme. El conductor de la moto ha estat traslladat al COAP Sant Fèlix.
I acabem, dos intoxicats a l'incendi d'una casa Santa Perpètua de Mogoda.
Es tracta d'un matrimoni de gent gran que es trobava dins de l'immoble en el moment del foc i ha estat evacuat a l'Hospital de Mollet. Les flames han calcinat pràcticament tot l'habitatge, una casa unifamiliar situada al carrer 11, número 35. Els bombers han rebut l'avís de foc a quarts de 3 de la matinada i s'hi han desplaçat 5 dotacions dels bombers.
Ràdio Sabadell. Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival Embassa tancarà els concerts a la bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Sierra Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí i ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sierra Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circorralui.com. T'esperem!
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
6 minuts per arribar al punt de les dues, moment de posar-nos al dia sobre què passa fora de la ciutat. I comencem parlant del president del Parlament, Roger Torrent, que ha rebutjat convocar la mesa i la Junta de Portaveus abans del ple d'investidura de Jordi Turull aquesta tarda a les 5. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Fonts properes a la presidència de la cambra han explicat que Torrent pot convocar aquests dos òrgans quan ho consideri oportú, fins i tot a posteriori del plenari. El grup de Ciutadans i Partit Popular havien demanat a la mesa i la Junta que reunissin abans del ple els populars per evitar un atropellament democràtic i Ciutadans perquè es valori la seva petició de desconvocatòria del ple. Un ple en què Junts per Catalunya i Esquerra esperen el sí de la CUP perquè ja no hi ha temps perquè Puigdemont i Comín deixin l'acte i es puguin sumar aquests dos vots amb els seus substituts.
Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP s'han reunit precisament aquest matí per pactar la investidura de Turull.
La trobada ha durat 50 minuts i s'ha produït al Parlament. En una entrevista de TV3, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha avisat que si hi ha un acord nítidament republicà, serà més fàcil votar favorablement a la investidura. A les 3, els anticapitalistes reuneixen el seu Consell Polític per prendre una decisió definitiva.
I des de Madrid, el ministre de Justícia, Rafael Català, avisa que el ple d'investidura és reglamentari, però hi veu joc brut dels independentistes.
El govern central no impugnarà el ple d'investidura de Jordi Turull, que s'ha de celebrar aquesta tarda a partir de les 5. En declaracions a Onda Cero, Català avisa que si Turull és processat per rebel·lió, serà automàticament inhabilitat.
En clau de successos, dos morts per una allau aquest matí a la vall de Conangles, a l'Aran.
Segons informen els bombers de la Generalitat, dues persones han quedat atrapades quan s'ha desprès una allau. Una tercera persona ha resultat ferida greu i ha estat evacuada a l'Hospital de Viella. L'avís s'ha produït quan passaven 5 minuts de les 10 del matí en una zona propera a la boca sud del túnel de Viella.
Presó per dos homes acusats d'haver violat una noia de 16 anys a Barcelona.
L'agressió es va produir a matinada diumenge a l'aparcament de l'aire lliure de la Clota de Barcelona a Horta-Guinardó. Segons el testimoni de la investigació, els dos homes van acorralar l'adolescent abans de tancar-la dins d'una furgoneta en la qual la van agredir.
Llibertat per la diputada de la CUP de Reus, Mariona Quadrada.
La militant anticapitalista ha comparegut aquest matí als jutjats detinguda pels Mossos d'Esquadra després que no s'hagués presentat voluntàriament davant del jutge. Quadrada s'ha acollit al seu dret de no declarar davant del magistrat que la investiga per un delicte d'odi per la protesta contra els policies que s'allotjaven a Reus durant l'1 d'octubre.
Doncs encara sobre el procés, acabem de conèixer una última hora. El Tribunal Suprem hauria denegat la sortida de presó de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, tal com demanava la Fiscalia. En clau internacional, Facebook investigarà com van arribar a l'empresa Cambridge Analytica 50 milions de dades dels seus usuaris.
El fundador i màxim accionista de la companyia, Mark Zuckerberg, ha barrat en una entrevista a la CNN que s'emetrà aquesta matinada. Zuckerberg ha reconegut el robatori i la manipulació de dades i avisa que s'informarà tots els afectats i, sobretot, s'auditaran totes les aplicacions associades a la xarxa social.
Recte final, us ho dèiem en començar, descobert el primer fòssil de pangolí de la península Ibèrica.
La contraportada.
Pertany al gènere dels necromanis, ja extingits. Els pangolins, també anomenats ossos formiguers escamosos, viuen actualment a l'Àsia i l'Àfrica, però durant el període del Miocè també eren presents a Europa. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'investigador que l'ha trobat és en David Alba, director de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Cruzafont, que explica quin fòssil és el que ha localitzat.
És un fèmur bastant complet, no totalment, però bastant, que pertany a un pangolí que va viure a Catalunya fa 16 milions d'anys. Els pangolins actualment només són presents a l'Àsia i a l'Àfrica. En el passat, fa milions i milions d'anys, doncs, també estaven per Europa i Nord-Amèrica, i durant el Miocè, el període doncs, que ens ocupa, només estan representats a Europa.
El fèmur va ser excavat fa diverses dècades en el jaciment Miocè de Can Cerdà, una pedrera del municipi del Papiol que ara ja no existeix. El material, però, mai va ser dibuixat o descrit i aparentment va ser oblidat, de manera que la presència de pangolins fòssils a la península Ibèrica ha estat omesa de tots els articles publicats sobre aquest grup durant més de 20 anys. Ara, per fi, la investigació ha estat publicada al Journal of Vertebrate Paleontology. David Alba explica que no és estrany descobrir restes que ja havien estat excavades i conservades.
És bastant freqüent, de fet, que els paleontòlegs descobreixin coses en calaixos d'excavacions de fa anys que estaven pendents de preparar o que ningú els havia prestat l'atenció necessària, ningú els havia estudiat en detall. Però aquest cas és més curiós, jo crec, perquè jo almenys no conec un altre cas que llegint un article d'un paleontòleg de la teva mateixa institució de fa 40 anys descobreixis que a les col·leccions tens un fòssil que està pendent de publicar i que és important.
Alba està reparant amb el seu grup de recerca un inventari en una base de dades de fòssils que hi ha a les col·leccions de la institució i que no s'han arribat a descriure. Per tant, Núria, noves descobertes esperen als calaixos per donar resposta als interrogants de l'evolució.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dijous 22 de març. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també els butlletins horaris a partir de les 4 i en una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Ara arriben els esports avui l'Hotel Suís amb el Marc Pijuan. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.